generant confusió. I això és el darrer que necessiten les dones que duen aquest dispositiu i que, per lo tant, s'han d'estar protegint d'un home que les vol fer mal.
Hem arribat així a les 4 i 4 minuts. Vos deixem ara amb els companys de Tento i actualitzar amb totes aquestes informacions al butlletí de les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que joves espanyols no poden deixar que els pares de mitjana fins que tenen el manco 30 anys, 4 anys més tard que la mitjana europea.
Tento'l, amb Margalida Mateu.
Comença aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que tenim totes les lletres i tenim una amarga cifra al control tècnic. Fins ara han jugat en les paraules, però ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Arriba el moment de passar l'actualitat pels dades de l'equip de Tento'l. Saludam, com cada dia, en un Xisco Nadal.
Aquí torna massa.
Ara vendran Celestí i Antoni, però també tenim aquí la nostra estimadíssima Raquel Agüeros.
Bon dia, corets meus.
Com estàs?
No tan contenta com la setmana passada.
Per què?
Perquè ja no som a l'estiu.
No. Però...
I aquests dies, com que...
Aquest guardapits que dus està estupenda.
Bueno, gràcies, Margalida. No, com se diu... Estic un poquet mústia.
Mustia.
Mustia.
Sí.
Aquesta mustietat així...
Sí.
Tardorenca.
Eh? Ara les plantes ja comencen a estar musties. Bueno, no tant, no?
Tenc un roser que madura des de fa un any i mig.
Ara hi pensava, i com a nom per un consultori sentimental, mustia de tardor, me sembla... meravellós.
Arroba Dani Barjacoba.
No, que estàs insinuant, no sóc director.
Que volem un programa que se digui així.
Mostia de tardor i Betra Ràdio. Ah, ok.
Clar, clar, clar.
No, però jo ho deia com a pseudònim, m'agrada.
Mostia de tardor.
Com que aquest divendres tenim consultori, a Doctor Homo, que ja tornem a obrir...
Com a dues, Doctor Homo, aquesta temporada.
Bé, el que passa és que la gent es veu que la tardor la té tocada, no ets única. Si vols venir divendres
sí,
a passar a consultar amb nosaltres...
Ben convidada.
Bé, si puc, vendré.
Sí, si no tens escorat bé...
Ai.
Sí que li tens. Però bé, no cal explicar intimitat aquí a Betes Ràdio, tot
sí
que sempre en comptem. Perquè, va, hem de començar parlant de l'edat d'emancipació de joves. Quin any vos vareu emancipar vosaltres?
Jo molt tard, jo en devia tenir 30 i busques.
Ai, mira, per damunt la mitjana, així és quan a dalt.
Sí, però jo me'n vaig anar un període molt breu i vaig tornar a casa nostra perquè, evidentment, mon pare i ma mare ja eren grans i me'n vaig fer càrrec, per tant, sí. No, me cuidaven ells a mi, bàsicament, però que ja estan... Mon mare ja està gran i no vull que estigui tota sola.
Raquel?
Clar, emancipar és... quan tu ja ets independent econòmicament.
Bé, doncs...
Clar, jo vaig sortir de
Villa casa.
Carlos,
sí.
Alias Val Carlos, als 13 anys, de 13 a 14, perquè allà només tenia...
Sempre ha estat precoç, ell.
Allà només teníem fins a octavo de GB.
És que més que precoç, ella tenia una partiguera de Villa Carlos... Que no és que a Villacarlo li quedàs petit. És que no hi havia camí per córrer, per anar
a Güeros. No és vera. I després ja quan me'n vaig anar... O sigui, havien de sortir de casa nostra, fora els nostres pares, per poder estudiar es BUP. I després me'n vaig anar a Madrid en de 7, 8 i ja vaig començar.
Que ben jovenet, no?
I ja no vas tornar a viure mai a Villacarlos?
No. No.
Celestí?
Clar, jo me'n vaig anar de casa nostra amb 23 anys per estudiar fora, però depenia econòmicament de mon pare i mon mare.
No, ara no
parlàvem. No. Era una pseudo-emancipació.
No arribava a la trentena, però fregant la trentena, quan vaig tornar aquí a Mallorca, i des cap d'un temps, me vaig poder emancipar econòmicament perquè tenia el meu propi sou, però també perquè tenc on poder viure. Que visc una casa família.
Clar, això ajuda molt.
I tant.
De fet, és allà on rau la qüestió, Toni, ara t'incorpores. Tu t'has pogut llogar un piset amb un companys, 22 anys, en Toni.
Sí, som quatre. Uh-huh. I bé, estic compartint pis, sí.
Uh-huh. I de...
Que també ho tenim una sitcom, aquest pis. Sí. També t'ho dic. Arroba, ara que donàvem idees, arroba direcció general de la ràdio televisió pública.
Sí. Se podria fer un bon programa.
Aquest pis té una sèrie.
Si tots se fan els dinars i sopars que en Toni se fa i que tu dins les carmanyoles...
Sí.
No, són més senzills.
Són més senzills.
Són més bàsics, no?
Sí.
Llavors s'ha d'escurar, però...
Sí, bé, tenim rentaplats.
Ah, bé.
Quin luxe.
Pues sí.
Sí, no.
Mare meva, rentaplats a un pis d'estudiants.
No en teníem.
O sigui, de joves.
Avui en sabut que els joves espanyols s'emancipen dels pares en els 30 anys, gairebé 4 anys més tard que la mitjana europea.
Tot i que, com dèiem, els joves espanyols s'emancipin de mitjana als 30 anys i que la distància amb Europa es mantengui i sigui 4 anys més tard, l'edat d'emancipació dels joves espanyols ha disminuït respecte de fa 2 anys, segons un informe de l'Eurostat. El 2023, l'edat d'emancipació dels pares a Espanya se situava als 30,4 i l'europea als 26,3. Només 5 països queden enrere d'Espanya. A Finlàndia deixen que els pares als 21 anys, que és l'edat més jove a Europa, seguit de Dinamarca i Suècia, que no superen els 22 anys. Mentre que a Croàcia ho fan passat els 31 anys, que és l'edat més major. Eslovàquia i Grècia són els altres dos països en què els joves ja tenen més de 30 anys quan s'emancipen. Per tant, aquestes dades demostren una bretxa entre el nord i el sud europeu. A Espanya, la mitjana ha anat oscil·lant amb una tendència a l'alça que sembla que s'ha començat a alentir. L'edat més jove, que es va registrar el 2008 amb 28,3 anys, i la més alta el 2022 amb 30 anys i mig. I des de fa 10 anys hi ha diferències de gènere. Les dones se'n van abans de que els pares. L'any passat, la mitjana va ser els 25 anys en elles i els 27 anys en ells. En el cas d'Espanya, les dones s'independitzen als 29 anys, quan fa 10 anys ho feien un any més jove, als 28, mentre que els homes ho fan als 30 anys i mig. Segons l'Eurostat, la situació laboral, la vida en parella, els hàbits culturals i els aspectes econòmics són decisius en la presa de decisió de deixar de viure a cada família, i destaca que els joves són els més afectats per l'accés a l'habitatge. En el cas d'Espanya, segons el darrer informe del Consell de la Joventut a Espanya, és així, és per mort d'aquest accés a l'habitatge. A més, les despeses que comporta partir de casa també és un fet que s'ha de destacar. L'informe destaca que l'any passat el 9,7% dels joves entre 15 i 29 anys destinaven més del 40% dels seus ingressos a l'habitatge, especialment en els països en què l'emancipació és més prest. Si un jove vol anar-se'n de casa seva, de cals pares, i se'n vol anar a viure tot sol, hi ha de destinar més del 90% del seu sou. El preu mitjà de compravenda equival a 14 anys de salari juvenil i l'entrada necessària per adquirir una casa suposa 4 anys de complets de sou. El 58% dels joves emancipats han de viure de lloguer i d'aquests gairebé un terç comparteix pis.
Doncs aquestes són les dades que tenim i per parlar-ne hem convidat en Pau Emili Muñoz, un jove de 24 anys que encara no s'ha emancipat dels pares i que és el president del Consell de la Joventut de les Illes Balears. Com anem?
Hola, bon dia.
Pau Emili, benvingut. Ara parlàvem d'aquesta problemàtica tan certa i que no és la primera vegada que sentim aquestes dades, però està bé també de tant en tant recordar-les, la complicació que teniu els joves per partir de casa vostra.
Sí, sí, és molt complicat i, a més, cada vegada que es considera la joventut tenim dades, que és un pic cada 6 mesos, veiem com empitjoren. I no és una cosa que empitjora així cada un parell d'any, no, cada 6 mesos va pujant. El segon semestre del 23, el percentatge de sou que ha de destinar una persona jove a pagar un lloguer era un 122%, i ara és un 135%. Wow. Això amb molt poc temps. Per tant, sí, sí, la realitat és realment terrible.
Mm-hmm. En el teu cas, no t'has pogut emancipar. Ho faries si poguessis?
Sí, clar, clar. És a dir, bé, jo vaig estudiar 4 anys a Barcelona i allà vaig estar un pis d'estudiants, però quan vaig tornar és completament impossible trobar un lloguer tot sol i molt manco comprar un habitatge. Per tant, vaig haver de tornar a amb un pare i ma mare.
Aquesta és la situació. I a veure que també arriba un moment que, òbviament, és molt complicat, que també la comoditat, el conhort de viure a casa pares, no sé si també això és una cosa que fa que els al·lots quedin cada vegada més a casa seva, i també el neguit de perquè, clar, viure en l'angoixa de no podré pagar, no podré pagar la corrent, no podré anar a comprar perquè no tindré dos bés, aquesta angoixa també fa que pentures la gent sigui més conservadora i vulgui quedar a casa un pa i sa mare.
Bé, no sé si és un angoixa, o sigui, no, jo no ho definiria com angoixa, jo ho definiria com un problema real. Sí, si no sí. És que pensis que no podràs pagar el lloguer, sinó és que realment no pots pagar el lloguer, i per tant, vull dir, és una cosa de blanc o negre, vull dir, no el pots pagar, per tant no te pots emancipar. I jo, això és la comoditat de viure amb els pares, jo crec que quan tens 14, 15 o 16 anys... si ton pare i ta mare te fan el dinar cada dia, aquestes coses sí que és còmode. Quan en tens 21, 22, 23, 24, no és còmode viure amb ton pare i ta mare, perquè no pot fer la teva vida com t'agradaria. Hi ha una sèrie de coses que no pots fer quan vius a ton pare i ta mare, que sí que pots fer quan vius tot sol, tens la teva pròpia casa, la teva independència, i això després, si no se fa així, te frustra plans de futur, com poder tenir una família, una pare, etc. Per tant, jo no ho veig com una comoditat.
Pau, i ara que has obert, aquest melonet de vida familiar o de parella, condiciona en els joves el fet de saber que el futur està tan complicat a l'hora de plantejar-se també la manera de relacionar-se?
Clar, clar, clar. De fet, s'estava gent en ses... Hi ha molts d'estudis que diuen que ara els joves surten menys de festa. I jo crec que és una mescla entre... que ara no necessites estar de vora una persona per estar connectada amb ella, és veritat que el mòbil fa que no necessitis tant aquest contacte humà, però també perquè ara tu vas a qualsevol discoteca i una copeta costa 10 o 15 euros. Clar, és que això també és un preu que no pots pagar. Per tant, sí, no sé, jo crec que això influeix bastant.
I clar, quan ets jove, també tu deies, hi ha certes normes a casa, això també implica que, per exemple, si tens parella, ha de cercar alternatives més o manca imaginatives per poder fer vida de parella. Suposo que això també deu influir, o sobretot deu pesar en el jovent actual.
Clar, 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 jo... Sí, això...
Pau, te demano com a president del Consell de Joventut, no a títol personal, no estava intentant estirar desfil perquè m'expliquessis coses.
Bé, Pablo, Pau, si ens vol xerrar de la teva història personal, també t'escoltam, des d'aquí.
No, no, ara jo anava a dir, en general, jo suposo que cada família és diferent i jo suposo que deu haver pares que estan encantadíssims de tenir la parella de fill a casa i n'hi deu haver... que no els fa cap tipus de gràcia o que no, ja, o que no ho troben bé.
És que sí, és complicat. Ja és complicat.
La sort de cada un.
La convivència amb els propis pares, hi ha una persona externa, se fa difícil. I també pels pares, perquè dius, ha tornat gran i que corri, que faci la seva vida i que sigui independent. Clar, també veure que els pares, els seus fills, no poden fer-ho, també els ha de causar també aquest un pot de frustració, no?
Sí, o fins i tot els pares que potser se fan una idea de a partir de 25 el meu fill ja viurà fora de casa i jo podré tornar a fer vida de pare, no? I no de pares. I potser això no ho poden fer, tampoc.
Clar. Herba, que tens aquell al·loc que té 35 anys i el tens dincat teva, i no se'n va. No se'n va. Ni se'n pot anar. No és que no se'n va, és que no se'n pot anar, com deia en Pau.
Clar, és que un pic que t'has anat, Pau, jo no sé si en el teu cas tu t'has anat qualque pic. És molt...
Sí, sí,
estudiar,
bé,
sí.
Jo vaig anar a estudiar... Primer vaig anar a estudiar un any als Estats Units, vaig tenir aquesta sort quan feia primer de batxiller, i després vaig estar 4 anys a Barcelona, estudiant la carrera.
I com va ser la tornada a casa als teus pares?
No, mem, va ser un poc dur també perquè fas molt d'amics allà, que ja... Que alguns tornen també, si són de Mallorca, alguns no, i és un canvi de vida... completament diferent, sí, sí.
Idò, Pau, Emili, moltíssimes gràcies per analitzar aquestes dades i segur que encara en parlarem perquè la cosa, com des de cada vegada, s'agreuja més. Una ferrada, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, doncs...
El problema de la crisi d'habitatge no només fa que, n'hem parlat mil vegades en aquest programa, que restaurants no trobin gent per fer feina i hagin de fer només un torn, sinó que també molt de joves no tenen accés a un primer habitatge per poder desenvolupar la seva vida amb aquesta joventut, amb aquesta efervescència, i fa que se compliquin molt les coses. Normal, jo ho dic sempre, la jove ara mateix no és cap xeripa.
No. Que una cosa, deia abans, és haver sortit i haver de tornar, i una altra cosa és que no te n'hagis anat mai. En aquest cas crec que és menys difícil aquest fet, però es veurà que es retrasa molt més que tu te'n vagis. Si tu no t'has anat mai i no has viscut per tu mateix, ara perquè no se pot, no? És una qüestió de voluntat, és que no donen els números.
No, i també una cosa que passa molt és que quan te separes d'una parella, molta gent torna a viure que es pares, sí, perquè no té on anar a viure, i tu tens 40 anys, tens dos fills, i vius amb ton pare i ta mare.
I gent que s'està... Ara, imagina't un cas, no?, d'una persona, una dona que se separa i han 55 anys, o un home, m'és igual. Tu te'n vas a cercar un pis i no trobes menys... per menys de 1.100 euros o 1.000 euros, no en trobaràs. T'has de donar que ja estàs a 15 anys de la jubilació o a 10, i, clar, aquesta angoixa també la pateix la gent més gran, que ha de compartir pis en 50 anys i després d'haver tingut una vida desenvolupada en tots els sentits.
I tant. Bé, ja ho sabeu, aquesta és la primera notícia que hem comentat avui, i ara, però, canviem de tema i vos hem d'explicar una anècdota diplomàtica i també amb un poquet d'humor. El president de França, Emmanuel Macron, va quedar ahir bloquejat a Nova York i va telefonar amb Donald Trump per dir-li que desbloquejàs el seu pas.
És que tu vius tancat, tens un mosaic de sentiments, els seus colors encara te confonen més. Dins un mosaic.
El president de França, Emmanuel Macron, era a Nova York per participar en la sessió d'alt nivell sobre Palestina de l'Assemblea General de l'ONU, una reunió que ell mateix havia convocat. En sortir de la seu de les Nacions Unides, la delegació del president francès va quedar immobilitzat al carrer perquè els voltants havien quedat teats per mor del pas del comboi del president estatunidenc Donald Trump. Després d'un minut d'espera dins el cotxe, sense poder avançar, Macron va baixar del cotxe i va parlar amb un agent de policia. La resposta va ser clara. Està tot bloquejat, senyor president. Davant la situació, Macron va fer una telefonada directa a Donald Trump i amb ironia li digué: endevina que ara mateix som al carrer esperant perquè tot està bloquejat per culpa teva. D'aquesta telefonada no va fer que el cotxe pogués seguir, però sí que la policia va permetre a Emmanuel Macron travessar a peu i continuar el seu trajecte. Aquesta setmana m'ha tocat parlar de Macron no sé quantes vegades.
I clar, si ho dius, espera,
si ho dius bé, si ho dius bé, costa. A les imatges gravades i difoses es veu que Macron somriu, saluda els agents i vianants i accepta fotografies pel camí, mostrant, han de dir, una actitud distesa, tot i aquest inconvenient. Què vos sembla? Què t'apareix, secretari, aquesta topada?
Gran fantasia.
Això se'n va endur, no? Això va guanyar. Havia de caminar molt. Havia de fer moltes passes.
No, anava a l'ambaixada francesa, de fet. Va
que estava allà de vora.
Era prop.
Ah, si va anar caminant, te puc assegurar que no devia ser molt complicat arribar-hi.
Sí, bé, de vegades, per temes de seguretat, hi van d'una altra manera.
Sí, havia de travessar un carrer, però estava teat.
Bé, se'n van dur aquestes fotografies amb vianants. I...
ara, és cert allò de que els presidents, entre ells, tenen el telèfon.
Jo és que...
però quant de telèfon es pot tenir un president? Per exemple, en Donald Trump deu tenir més d'un. En Pedro Sánchez segur que també.
Que també. Té via directa
en
Donald
Macron.
Trump.
N'hi deu haver
de presidents.
Deu haver un telèfon 1...
Que deu haver un xat.
Que deu tenir gent. És a dir, que deu tenir un nombre de persones elevat. Un telèfon 2... on només li dones en el teu cercle de confiança i un telèfon 3 que deu ser per parelles i amants. M'imagino. Jo, si fos president, jo tindria aquest 3.
Tu ho faries així.
Sí, no, és que els telèfons són molt traïdors. Però t'has de separar.
Seria el mateix. Per parelles i amants. Seria el mateix telèfon.
Clar, perquè o tens parella o tens amants.
I a totes les dius carinyo.
Jo pensava que l'havíem mesclat parelles amb amants.
Jo no concep una realitat.
El mateix mòbil.
És a dir, o parella o amant.
Si no, crec que tingui només un telèfon.
Però si tens... no seria amant, seria...
enamorat.
Sí, fastidiós.
Però sempre quan... jo, si no has passat per l'església, per mi és concubinat. Per tant, li podeu parar el nom que vulgueu. Que a mi això me sembla una mica compost. Ho he cercat i tal, i no he trobat que ningú corroborat la meva teoria, però que al mig d'esquerrer, Emmanuel Macron, telefonats en Trump, entrant-li que fa el telèfon, en Macron aprofitats per convidar-lo a l'assemblea per Palestina. No ho sé, troc que tot era...
Exactament,
sí. Aprofitant que som aquí en el semàfor. Vols que te dugui uns muffins, també, fins a la White House?
No, i que li digués, no sé, tot està raro. Bloquejat per culpa teva.
Clar.
I la resposta d'en Trump? Va riure, va fer la mitja.
Nosaltres hem donat per fet que era Donald Trump. Que havia saltat costat el telèfon.
Clar, sí.
Això és per i no ho sabem.
No ho sabem. Entret ser un mànager, no ho sé.
Això sí que no ho poden corroborar.
Una Melania, inclús.
Ara que sí que ell li parla com a president dels Estats Units. Però no sabem qui a l'altra banda del telèfon. Tots els mitjans de comunicació han donat per fet que era en Trump.
En Macron s'estudiarà tota aquesta seva darrera etapa... això amb el que ha passat també amb la seva dona.
Parlàvem la setmana passada.
S'estudiarà a la universitat.
O inclús també a les facultats de comunicació, no? Jo crec que sí. En el sentit de que ell està en una posició molt, molt feble a França, molt, molt feble, i ell ho sap, i ara s'està intentant rodejar de coses que no s'enxerri molt d'aquesta crisi que pateix França. Li ajuda, entre cometes, i que se m'entengui, per favor, el tema de la seva dona, que l'altre dia ens van aixecar amb un titular que va ser molt cridaner, no? Que haurà de demostrar que no és un home. Escolta...
van comentar aquí.
Que és una dona biològica.
Escolta... fins a on arribarem, no? I és vera que aquest cas despista un poquet l'atenció cap a una altra banda.
Una història d'amor, que tenen ells dos, que m'he fascinat.
Sí, des de l'institut.
És que ell tenia 16 anys quan la va conèixer.
Faran una minissèrie, segur, d'això.
Jo espero que sí.
Bé, minió, sèrio.
Sí.
Un lloc de Crown, La République, però que facin la sèrie que vulguin. Jo és que vull saber exactament com va anar tot fil per randa.
La Defense.
Exactament, jo què sé. L'Elysée. Allò que t'hi faci, ja.
L'altre dia justament era a París i era el dia...
Ai, mira, justament l'altre dia hi era a París.
Vaig passar per davant de casa perquè era festa nacional a França.
I vares passar?
Sí, per davant. I estava... Hi havia portes obertes. Podies anar a visitar...
Aquí, Can Macron.
Can Macron.
Can Macron.
Fia, tot així. Bé, darrera notícia del dia.
Mos ha deixat sense paraules
sí,
a tots.
Sí, així, sí.
El cantant d'Estopa, David Muñoz, 49 anys, comença a estudiar història a la Universitat de Barcelona. ¿Sabes qué? Me lo pasé fenomenal y no sé si todo llegó a suceder o si fue una experiencia paranormal. Jordi, ben mai estar per posar-se a estudiar. David Muñoz, dels Estopa, fa setmanes que és universitari a 49 anys i ho és del grau d'història del qual s'ha matriculat del primer curs de la Universitat de Barcelona. Història diu que és una de les seves passions, sobretot la història antiga. Una notícia que va avançar un podcast de les Mamarazzis, segur que les coneixeu, sí. Na Laura Fain i Lorena Vázquez, que per cert m'han dit que ara també fan televisió.
Sí.
Que ja és un podcast televisat. Però, tot i així, David Muñoz diu que ho volia dur amb molta discreció i reconeix que no té cap favoritisme per sequies. L'artista de Cornellà diu que els professors li han deixat clar que classe és un com els altres, però admet que s'ha de posar les piles perquè fa el vot generacional amb la resta de company de classe, perquè acaben de fer batxillerat i estan molt al dia pel que fa a prendre punts i també de la història. De fet, ja se l'ha vist a la cantina i fent qualque cervesa en company de classe. Això se diu, eh?
Clar.
Que el cantant hagi començat com a universitari, això no atura la carrera dels Estopa. De fet, celebren enguany el seu 25 aniversari com a duet en una actuació especial en el mític espectacle de pirotècnia de les festes de la Mercè de Barcelona, que és avui, i el germà Muñoz estrenaran una cançó amb vestits. Això, i un poquet d'història...
I tres birretes... I tirori.
És que és vida universitària, és a dir, si no, vas, sí, si no vas a la cantina...
Jo m'he de dotar aquí.
Si no són cervesetes, és un cafè amb llet.
També, també, sí. També. Està graciós, està bé, està bé. Sí, que se posi a estudiar, si això és el que li fa ganes i li fa feliç.
És que mai és tard per aprendre.
No, i estudiar història, jo crec que és fantàstic a qualsevol època de la vida.
I història antiga, que és la seva gran passió.
Però història en general és d'aquelles carreres que tom com a persona en qualsevol moment de la vida.
Saps qui du molt d'anys estudiant? Bé, no sé si ja se l'ha tret en Alaska.
Li queda una assignatura.
Ah, que sí?
Sí. Que li queda una assignatura que no l'ha acabada.
Ha estat molt d'anys
en
Alaska estudiant història.
A Alaska. No. Saps qui a Alaska?
També estudia història?
Sí.
També.
Sí, sí. I filosofia i tot això, però història diu que sí, que li va costar molt, de molt a poc. Clar, la universitat són... treure-se crèdits no és tant anar curs per curs ja quan tens una edat, perquè no pots assumir tot.
I de què he dit? Estudiau, que sempre és un bon moment per fer-ho, no és vera?
Important.
Ah, oi, de fet, m'entento.
Quin és el teu moment de tento?
El meu moment tento és quan arriba que nostra, quan a darrera hora del dia, i ja no he de sortir i me preparo el sopar o penso si vull veure una pel·lícula, si vull llegir, escoltar la ràdio o com i què vaig dir.
IB3 Ràdio és Dial.
Dimecres, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, viu amb l'equip d'Esports en Joc el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports en Joc.
En directe des de Noeta, tota la prèvia del Reial Societat Reial Mallorca.
Amb les seccions habituals del programa i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Avui tot el que sigui puntuar és amenaça.
I a les 9:30, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Comença, arrenca el partit!
Donostiarres i mallorquinistes volen sortir de les posicions de descens.
L'emoció de la primera divisió a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre.
Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. A contracor, amb Raquel Agüeros.
Les 4 i 34 minuts. Arriba el moment d'estar l'Aden a Raquel Agüeros.
Margarida Mateu, diu els teus oients què acabaves de dir.
Què he dit?
Tremola. Res, fem una repassada ràpida de les portades. Vale? Revista Setmana. La romàntica boda del cantante Pablo López. Jo no vull xerrar de coses per xerrar malament. O sigui, que d'aquestes noces i aquest vestit i aquest tot això, jo no en xerraré.
No en xerraré. Pablo López.
No.
Que s'ha casat.
S'ha casat per segon pic. Va fer com unes noces oficials a Madrid i ara ha fet unes
I
noces.
I ella anava com a romàntica, no?
Sí. Sí.
Com se podia anomenar?
Amb plomes. Sí, no ho sé. Bé, el que m'ha interessat d'aquesta portada de Margalida Mateu és l'exclusiva de la finestreta de baix que posa exclusiva. Les fotos de l'encuentro de Ainhoa Armentia con Pablo Urdangarín. Qui és Ainhoa Armentia? Idò, la parella de Iñaki Urdangarín. Qui és Pablo Urdangarín? És fill de Iñaki Urdangarín i la infanta Cristina.
Bé, aquesta foto, se veu, són pare i es nen que xerren.
I Ainhoa mira en Iñaki. Bé. Pues, bé, normalitat absoluta. Normalitat absoluta.
És com un partit, no?
És un partit d'ell que juga
a... A vòlei, també?
A vòlei, i bé, Ainhoa va anar-hi...
Clar, és que són altíssims.
Sí, la veritat és que són com...
És que el fill, també... Bé,
com arbres.
Com ara, altíssim, encara... com son pare i com son
sí, mare. Exacte. Sí, sí, perquè la infanta Cristina és molt alta. Tenint la ressaca de la mort, òbviament, d'en Robert Redford, que quin gust té, no?, morir en el llit.
Sí.
Mentre dorms. Ja que t'has de morir al mancó, sí. No? Que no t'enteris.
Sense patir.
Sí,
exacte.
Sí.
I avui també ha mort Clàudia Cardinale.
Clàudia Cardinale, uh-huh. Sí, als 87 anys. Revista 10 minutos. Tamara se vuelca en el deporte. Ja m'han llevat 5 quilos.
Mira, jo que titular...
Enhorabona. Enhorabona, Tamara, però tampoc importava.
Jo que titular,
tampoc
vull dir, avui dematí, això m'apareix? M'apareix una vergüenza.
Això és conseqüència...
He perdut 5 quilos.
Això és conseqüència de que de la crisi que ha hagut als mitjans de comunicació. És a dir, què duim a portada aquesta setmana? No hi ha molta cosa. Qui és una cosa segura? No, ta mare. Au, ta mare. He perdut 5 quilos, portada, fantàstic.
M'he apuntat a un personal trainer.
Sí, ella diu que gràcies a el seu homo fa esport de manera diària i molt constant i que se troba millor.
Molt bé, ta mare.
Se troba millor. Revista Lectures.
No ha especificat quin tipus d'esport
no,
fan el seu home.
No,
clar.
Xisco.
Però és que...
Ella no diu que ho fan junts.
Ah, havia entès que gràcies al seu home, ella fa esport cada dia i dic que potser
sí,
tots dos aprofiten per fer cardio plegats, que fer cardio en parella està molt bé.
Bé, cardio és un esport.
Cardio és un tipus d'entrenament.
Clar.
Tot depèn de les pulsacions i quan t'aporis les revolucions per cremar més o manco.
Tu sí que estàs revolucionat, Xisco.
Tu fas molt de cardio en parella, Agüeros?
Jo tot el que puc. Jo sí. Sí. Clar. Revista Lectures. Leticia Reina en Egipto. Deslumbra al mundo en su viaje oficial.
Estava fantàstic, jo.
La veritat és que sí. És vera que el que diu tothom, no? Que, sí, bé, no sé si l'hem retocat artificialment, vull dir, en Photoshop o qualsevol cosa així, o és cosa d'ella, no? Un viatge que ha donat la volta al món. Uh-huh. Es va criticar molt la visita que varen fer a unes piràmides perquè els hi semblava a la gent com més... més protocolària, els hi semblava que, no, que aquella visita no estava a l'alçada d'un càrrec com el que té el rei Felip, que és el cap de l'estat espanyol.
No, no cap d'entendre.
Són coses com més protocolàries, qüestions més d'imatge que jo no els hi donaria moltíssima importància, perquè en el final tots sabem el que ells volen que sapiguem, que han anat a Egipte...
que en un viatge oficial.
En un viatge oficial, un viatge d'estat, i ja està, que han passat allà 3 dies.
És tan preciós tot allò que...
La veritat és que és impossible no sortir bé, i a més amb l'equip de comunicació que té també
Castellà. No, però molt
real.
De blanc,
sí.
Gairebé totes les fotos, una vegada en pantaló, sí. Una altra en vestit, sí. Però molt elegant.
Amb tons clars i...
Sí,
sí. Una imatge... de neteja, no? Per dir-ho de qualque manera. I anem a la revista Hola, que l'ha deixat fins en el final, precisament per xerrar del reportatge de 7 pàgines que inclouen des viatge dels reis a Egipte. Li pot passar a Margalida Mateu...
Perquè vol que vegi?
No, les imatges, no?, que són molt espectaculars. A més, la revista Hola és vera que cuida molt el paper, cuida molt el brillo de les imatges.
I la reina fa un xec abans de publicar, diu, sí, aquesta sí, però aquesta no.
Sí.
Sí.
Ho pens, no ho sé, però...
Però segurament...
Jo m'imagino que sí. El titular de la revista Hola diu només ella en portada, la reina Letizia, amb ulleres de sol i agafant-se els cabells, així com en un gest molt comú, no? Que totes les persones que teniu els cabells llargs, a Margalida, soleu fer en qualsevol moment.
Com a fer un costat.
Que està, exacte. Diuen, el poder de la reina Letizia. Està molt bé, tu vas a les pàgines interiors i te posa. Per favor, un poquet de música així com de poesia. Mem, la necessit.
Raquel Agüeros, Rapsada.
Lecciones de estilo y muchos mensajes. Doña Letizia, la reina blanca, no necesitó tiara ni vestidos de gala para brillar en el país de los faraones.
Per favor, Raquel.
Claro.
És a dir,
és que,
te poden contra...
De lo que vulgueu.
De veu sensual.
De lo que vulgueu.
D'aquesta casa.
De lo que vulgueu. Som més papistes que el papa. Escolta, no importa tampoc. Jo trob. No importa. Fer aquestes coses, reina blanca, maestra de la moda, posen després.
Però sempre ha estat un poc estil d'Hola, no?
Sí, és molt Hola. És molt Hola. Jo me sembla, i me sembla també com per un criteri professional, que aquestes coses els hi agraden molt a la gent, pot ser més gran, perquè és com tu dius, com molt aspiracional i té tot aquest... aquesta melositat, però si una persona llegeix aquest titular, una persona més de la nostra generació, potser diguis, això és com un conte, no?
Tot i que en aquest número d'Hola, precisament, ja estan captant aquesta nova generació.
Sí, l'altre dia ho comentàvem amb els premis de Gen H, que ja se varen donar, i aquesta setmana... Sí, aquesta setmana fan un superreportatge igualment. Bé, això és el que tenim. El manco a les portades. Una notícia que ens ha sorprès molt, també ens va sorprendre molt, aquesta unió, perquè quan van sortir les primeres imatges van dir... Aquesta parella pot ser cert. No, Mònica Bellucci i Tim Burton, que han anunciat a través d'un comunicat que es separen, que estan bé, que amb molt de carinyo i molt de respecte.
Quin disgust.
Pues un poc sí, perquè les imatges seves junts eren un xoc inicial, però després...
No, que te demostren que encara hi ha vida més enllà de 60.
Sí.
Perquè en Tim Burton, si no vaig errat, en té 62
sí.
O 63.
I ella...
I clar, demostra... I se varen conèixer fa...
Quasi 60, sí.
Se varen conèixer fa 2-3 anys.
Sí, sí.
Per tant, en Tim Burton en tenia 60, que tu, com a adult, te diguin que pots començar una vegada i una altra la teva vida amorosa, vulguis que no, te dona com esperança. I clar, que un mite, una parella mític
sí.
Com aquesta, s'hagi desfet, demostra que potser el conte de fades no és tan possible com us esperava.
Bé, però està molt bé. A jo m'agrada molt aquesta ara, relació que no mos espera.
Ara, ell és rarenc.
Home, i ella què deu ser?
No, però
tots en som.
Ell en té fama de rarenc.
És Tim Burton, que...
Clar, és un geni.
Sí, sí.
Jo crec que sí. Bé, i ella també és un... També és, m'imagino, és un artista.
Ella com a actriu, hem de dir que poca gent aguanta els primers plànols com na Mònica Bellucci.
I fins i tot ara, eh? Vull dir, has de tenir com una presència i un savoir-faire. Xisco?
Totalment.
I anem en el judici que jo vos volia xerrar.
Amen.
Vos recordeu que fa 2 anys ho varen xerrar aquí, varen sortir les imatges d'Ena Genoveva Casanova i el rei Frederic de Dinamarca, la portada de la revista Lectures. En un principi, clar, això va fer que ella s'hagués de d'anar, se'n va anar al seu país natal, que és Mèxic, se'n va anar un poquet per llevar-se d'enmig, perquè se valia molt. I en molts aspectes, ja no tant d'ella, sinó que posava de relleu la manca de seguretat que un rei té, que no era rei, era príncep en aquell moment. Bueno, després d'un temps, l'any passat, es va admetre a tràmit la demanda d'Ena Genoveva Casanova a la revista Lectures perquè la raó que dona Genoveva Casanova per demandar la revista Lectures és que aquelles imatges en les que només se'ls veia junts caminant a un lloc públic, en el carrer concretament, vulneraven el seu dret a la intimitat i que varen fer mal a ella i a la seva imatge tant professional com personal. És vera que va haver un moment que tothom es va ficar amb ella, no només van rics, ella només cerca poder i totes aquestes coses. I se va desviar un poc aquest tema, que el tema era la presència de...
Safer, possible fer.
Sí, i la presència sobretot d'una persona que seria rei sense seguretat, ell tot sol, enmig del carrer, en sa maleta.
Les imatges d'ell en sa maleta esperant
es que...
a s'aturada del bus.
Suposat a fer.
En aquell moment la revista es va guardar molt perquè en cap moment va dir suposat a fer. Va descriure les imatges.
Juntos, va dir.
Sí, juntos.
Aquesta portada va marcar l'abdicació de la reina Margalida.
Sí.
I quedaré pensant, el meu fill, o li dono una ocupació, o el tindré fent voltes pel món, i tindré un problema amb la Mary Donaldson.
No, amb Mary Donaldson ja començava a tenir un problema i ella va dir, o ara o mai, o més a part.
I la Mary va dir, jo me'n vaig, però li van dir, ara podràs ser reina. Va dir, i de retorn. Perquè, clar, pot ser l'amor d'en Frederic de Dinamarca ja no la compensava. En canvi, sa reina, jo entenc que si has estat molt d'anys allà a Dinamarca, has après danès, has deixat Austràlia, has deixat casa teva per anar-te a una altra banda i has començat des de zero i tens els teus fills, potser hi ha coses que ja no compensen, però sa reina, t'arriba un moment que deus dir, escolta, i ben curra que anava ella de reina.
Oh, sí, sí. No, és que té un porta de reina na Mary Donaldson. Bé, ahir va començar el judici. Na Genoveva Casanova demana a la revista Lectures 1 milió d'euros.
Wow.
Ahir varen declarar 15 persones als jutjats, entre ells el director de la revista Lectures, i ja veurem en què queda. De moment hem sabut que na Genoveva Casanova s'ha anat ja del pis on va quedar un vespre el llavors príncep Frederic.
Un vespre que estigui documentat.
Clar, pel que mostren les imatges, un vespre. O unes horetes, inclús.
Pot ser, unes perquè horetes. No va ser un vespre sense.
Tenia unes ojeres, Federico, que pa què? Tenia ojeres. I jo veurem en què queda tot això. Després, bé, podríem també comentar lo de la germana d'en Rafa Nadal, que li varen tot aquest truí que ha hagut, que ja veurem també en què queda. I...
Bé, de fet, ara ho llegia, 4 mesos de presó.
Sí, demanen.
I òbviament, un distanciament.
Sí. Sí, perquè ell se va fer passar com a professor de la Rafa Nadal Academy.
Això no
sí.
Ho sabia.
Bé, un truí que ja ven que ningú se pot escapar un poc, no?, de totes aquestes, bé, assetjaments, mentides, qüestions a la intel·ligència artificial també ara.
De fet, en Rafael Nadal ha fet un comunicat a través de l'Acadèmia avui al matí, perquè li han suplantat la personalitat amb intel·ligència artificial i per un cas d'estafa d'inversions i altres herbes que no tenen res a veure amb el tenista, que ell ja ho ha avisat, però clar, a tu en Rafael Nadal te compareix un vídeo i vol dir que no, si el vídeo està ben fet, com és aquest cas, que és d'aquesta IA perfeccionada les totes, clar, si en Rafael Nadal te diu que ell ha invertit, pot ser, només pel crèdit esportiu que li dones, pots caure en aquest parany. Però bé, ell ja ho ha, ho ha desmentit, ja ha avisat via xarxes també a tots els seus seguidors, i pobra família, amb una setmana.
Sí. No, i un consell molt breu, que si sospitant de qualsevol cosa, d'una cridada telefònica que no ens sona...
Sí.
Bé, que ens sembla raro, qualsevol cosa així és millor
dir-ho,
penjar i o no tornar a agafar el telèfon, perquè les coses importants se'ns comuniquen per altres vies.
I sobretot demanar ajuda i explicar-ho i tenir...
Perquè després a molta gent que li enganen d'aquesta manera té molta vergonya, no?, d'admetre, òbviament, que li han estafat, que l'han llevat dos bes, el que sigui, no? Perquè se sent com tonta, com
no
dic,
el
com
he pogut... No,
no és aquest cas, però ara que tot està tan remogut, no? I que cada dia ens criden, encara que estigui prohibit, cada dia ens criden de números molt llargs per venir-nos el que sigui, el que sigui.
Raquel, gràcies.
Gràcies.
Fem
a tu.
Fem una pausa. Ara tornem.
Lletres Ràdio és diversió. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.tatip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
A IB3 Ràdio, cantant gols i cançons. Aquest dissabte, des de les 6 i mitja del capvespre, Cant Festival Menorca, final concurs pop-rock de Palma. Viu a la ràdio pública els moments més especials d'aquestes dues fites musicals. Des de Cala Figuera a Menorca, Joan Trias capitaneja l'especial IB3 Música en concert. Amb els comentaris de Mònica Borràs des de ses voltes de Palma. I l'assistència tècnica als concerts de Flavio Encinas, Joan Jiménez, Jordi Fàbregas i Tomeu Fiol. A més, Facundo Tenaglia i Miquel Soler al control tècnic. Cordinja, Pep Díaz. Segueix l'emissió íntegra d'IB3 Música en concert per IB3 Ràdio 2 al web i a l'app. I per la FM a partir de les 9 i mitja del vespre.
Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'anunciar que demà comença el Festival Cranc Illa de Menorca.
Són els mallorquins Peligro, un dels grups que dona el sus demà a la novena edició del Festival Cranc Illa de Menorca i que tindrà com a escenari principal, sobretot, Cala Figuera, on es farà el gruix del festival i per on passaran divendres i dissabte noms com Los Puncetes, Alcalá Norte, Ángeles Toledano, Detleter, Xego, Fades o José Domingo. Però demà és el SUS, el Port de Mo, el Bandido, amb Diana Groove, Dexter Geist, Cabot, Karaoke, amb Los Juglares, Oils, el trio Peligro.
Tot això són noms de Raquel.
Mare santa, el Cala Norte els hi vaig veure al Mallorca Life.
Sí, les coneixes?
Sí, sí, sí.
I també
sí,
seran
està molt bé.
Los Puncetes. Clar, tots són noms de grups actual, moderns.
I fades, que són fantàstiques.
També hi haurà, com dèiem, grups locals com aquest Peligro, i en volen parlar en Esther Oller, d'aquesta banda mallorquina. Com anàvem, Esther?
Molt bé, molt bé. Aquí contentes amb vosaltres.
Que bé. Ens han dit que vos aglapim en mi d'un assaig, que estàveu preparant aquest concert de demà ja a Menorca.
Sí, sí, sí. Bueno, sempre anem a darrera hora nosaltres, eh? Però bueno, amb moltes ganes, la veritat. Ultimando detalles, que se li diu.
Clar que sí. Heu actuat mai en Escranc?
Hem actuat, sí. No recordo ara en quina edició, no sé si fa dos anys. El que passa que no hem actuat amb la formació d'ara, perquè ni bateria ni baixista són els mateixos d'ençà que vam tocar. Així que, bueno, d'alguna manera ens restrenem o ens estrenem o no sé, alguna cosa
així. Com serà aquesta actuació de demà, ara que heu de començar aquest assaig, no? O vos hem fet aturar una cançó?
No,
ara vos
no,
hi posàveu.
De fet, no, en Jordi, el baixista, volia començar, però li dic, però espera't un moment que hem de tocar. Saps? Llavors hem d'anar més relaxats, perquè si us agafo el telèfon, que ja hem arrencat...
Clar, mal de fer, mal de fer.
Potser
sí,
no parlaria massa bé, saps el que em vull dir?
Sí, no. I potser no vos agafaríem, no? Directament nosaltres, amb aquesta rapidesa
també
que teniu. Com serà aquesta actuació de demà?
Bueno, doncs com serà? Doncs una miqueta com sempre. Al final... És que mai se queda aquí, perquè realment no és que anem a presentar o estiguem preparant una superactuació. Al final anem a ser nosaltres mateixos, anem a disfrutar, pot ser que hi hagi algun salt, pot ser que hi hagi alguna paraulota, o no, no ho sé, no, aquest així, eh? Anem així, anem així. Mm-hmm.
Però en tot cas, mostrareu el repertori del vostre segon disc, Los Malos Mueren. Aquest és el títol.
Sí. Aquest és el títol, eh?
Segur que moren.
Vull dir, no té misteri, el títol.
Segur que moren, però...
Hòstia, no. Per això els hem de matar. Els hem de matar d'alguna manera metafòrica. O... Sí, sí, farem el repertori de segon disc i després sempre, doncs... toquem algun tema del primer, que sempre funciona en directe i va guai.
I qualque cançó ja nova?
Doncs sí, sí, ah? Sí, tocarem, sí, precisament, tocarem, estem, bueno, de fet, mira, estem preparant uns temes amb en Jaime Soriano de Sexy Sadie com a productor, però bueno, això encara està una mica així com a l'aire, i un d'aquests temes que estem preparant, doncs l'estrenarem demà, així que amb moltes ganes de fer-lo en directe, la veritat.
Entenem que són cançons per un pròxim disc i que produirà en Jaime de Sexy Sadie, o no, són cançons que sortiran, tindran llançament digital?
Tindrà llançament digital, vale? De moment versió física no hi hem pensat, vale? Ja sabem que igualment les coses han canviat una mica els darrers anys i si fem alguna cosa així per romanticisme pur i dur, però digital segur, i sí, treballarem amb en Jaime Soriano i cançons noves. Com les traurem? Totes juntes, totes de cop, una per una, encara això s'ha de determinar.
En tot cas, demà atureu en aquest festival, a més un festival amb un noms de cartell grossos. No sé si quedareu cada dia, aprofitareu per veure altres bandes.
Bueno, la veritat és que ens encantaria quedar-nos, però, clar, fem feina el dia següent. En Jordi i jo som profes i hay que atender a un alumnado sediento de conocimiento. Serà agafar el primer avió i tornar ràpidament. A Miquel el bateria sí que quedarà un parell de dies per allà, però ara em diu que no.
És a dir, que... Tornareu cansats a escola.
Esther, tu demà partiràs després de l'escola i tornaràs a primera hora per poder tornar a l'escola.
Exacte.
Rock and roll.
A les 6:45 i directe cap a fer llengua castellana.
O sea, vámonos.
Que... Rock and roll.
Sí, sí, això se diu. I de mira, t'ha coincidit així.
Vaja, vaja.
Coses que passen, però bé. Demà ja tocau allà a Cala Figuera.
Demà toquem al Port de Mahó, no? Al Bandido.
El Bandido.
Sí, ens toca allà a nosaltres, sí, sí. Amb el Cabot, los Jaguares, o sigui que guai.
per donar-nos en aquest festival, en Escranc edició Menorca, perquè ara també té un germà petit a Mallorca, Escranc. Bé, no tan petit, eh? ja ha crescut també.
Sí.
I moltes ganes d'actuar, que supos que teniu, i també de trobar-vos amb el públic amb aquesta nova formació, com us deies, Esther.
Sí, 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 vull dir, sempre és guai quan els integrants del grup, no, doncs són gent maca, gent, no sé què dir-te, gent natural que connecta amb el públic i veus, no, les cares en el públic quan estàs tocant, veus cares maques, cares somrients, i llavors això sempre és agradable, així que sí, moltes ganes sempre.
Esther, que ha portat aquesta nova formació a les dinàmiques del grup, sobretot en aquesta força que despreneu ara, que desprenen aquestes cançons?
Bueno, ha portat sobretot anar els tres superjunts, no? Com contundència. O sigui, anar de la mà els tres i que no hi hagi cap cabo suelto, no? Diguéssim. Uh-huh. En el so es nota, i es nota també en la sintonia. Ara estan fent tonterietes per aquí darrere, no ho veieu, però són així ells. Alegria també aporten.
Clar que sí.
Sí, desparpajo i naturalitat, i també bona sintonia, que és el que et dic, que això es reflexa en l'escenari i, per tant, es reflexa en un públic, no? Quan veus cares agradables en un escenari i gent que s'ho passa bé, al final això s'encomana d'alguna manera,
clar,
no?
Clar.
I de molt de peligro, demà, en Escranc, com una ferrada forta, Esther Oller, moltes gràcies.
Moltes gràcies, una ferrada forta per vosaltres.
Bon assaig i bon concert.
Igualment,
gràcies.
Sí, gràcies.
Adéu,
i des d'aquí recomanem molt Escranc Festival Menorca.
Toquen de meravella, peligro.
Sí. Sí.
Jo els vaig veure fa
molt,
no
força.
Molt, i són melassa.
Sí.
I el festival també, molt bona pinta, una ferrada a tots els crankers.
Cap allà, qui vulgui, qui pugui, que faci, sí, con Esther, anar i
sí,
torna.
Sí, o no, o ja som allà.
O quedar allà, evidentment.
Ara tornem.